Medi Ambient, a Cugat Mèdia, amb Alba Triador.
L'entitat Viure de l'Aire proposa ubicar dos grans aerogeneradors al Parc Natural de Collserola. Ho fa per aconseguir incrementar el percentatge d'energia verda produïda a Barcelona i, alhora, conscienciar la ciutadania de la necessitat d'un canvi de model energètic. El projecte es finançaria amb les aportacions de centenars de petits inversors fins a arribar almenys als 12 milions d'euros. L'energia produïda arribaria a l'equivalent al consum d'unes 8.800 famílies i evitaria l'emissió de 7.000 tones de CO2. Parlem d'aquesta proposta i del nou decret d'energies renovables que genera dubtes tant entre empresaris com entre les entitats ecologistes. Per fer-ho, ens acompanyen el Guifré Bonvilà, membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica i treballador de Som Energia. Guifré, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Jordi Ferrer, que és impulsor del projecte Viure de l'Aire a Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi, és necessari i és viable instal·lar dos molins de vent a Collserola?
Sí. Nosaltres pensem que sí. Bàsicament, nosaltres el que proposem és estudiar-ho en profunditat. Val? Nosaltres hem fet uns anàlisis previs que sembla que farien factible la instal·lació de dos aerogeneradors a Barcelona, d'acord, a l'àrea de Barcelona. I llavors pensem que és positiu en el sentit de que serien de propietat comunitària, d'acord? La generació de l'energia estaria propera a on s'utilitza, que és evident que l'àrea metropolitana no genera l'energia que utilitza, val? Mm-hmm. Sinó que l'hem de portar a altres zones del país, val? I final és la part pedagògica que té, d'acord? Nosaltres creiem que amb la transició energètica i creiem que és molt important de que la gent vegi que les renovables on es produeixen i que no hi ha cap problema, val? Que la gent vegi que hi ha molins de vent i que aquells molins de vent són els que donen l'energia a casa seva. I creiem que és positiu que ho vegin.
De fet, vosaltres en aquest estudi que ara esmentaves havíeu estudiat diverses ubicacions, però finalment la més viable serien dos punts de Collserola, una propera al cementiri i l'altra a la Serra d'en Ferrer, si no m'equivoco. Per què?
Mira, la idea inicial era posar-los a Montjuïc, vale? O posar-ne un a Montjuïc, d'acord? Perquè nosaltres creiem que la part pedagògica d'aquest projecte és molt important, d'acord? És evident que Barcelona no podrà generar tota l'energia que consumeix. Quan dic Barcelona, dic l'àrea metropolitana, eh? És evident que això no podrà ser. Però això tampoc vol dir que Barcelona no hagi de fer cap esforç. Barcelona ha de fer l'esforç, el màxim esforç que pugui, en el que representa la transició energètica. I quan fem el màxim esforç que pugui, jo crec que serà raonable demanar-li a la resta del país que faci esforços. El que no és raonable fer és dir que els altres facin un esforç i que Barcelona no faci cap esforç, perquè també és cert que Barcelona no és un lloc on faci vent o és un lloc on sigui especialment adequat instal·lar aerogeneradors, però el fet de que no sigui especialment adequat no vol dir que no haguem de fer res. Val? Si en caben dos, si se'n poden posar dos, s'han d'intentar posar-ne dos.
De fet, un dels hàndicaps, per si podem dir-li així, d'aquesta proposta de projecte seria la ubicació d'aquests molins, que serien al Parc Natural de Collserola, que és un espai protegit. No sé si heu pogut parlar amb el Consorci del Parc de Collserola i amb les diverses administracions, com la Generalitat de Catalunya, que és qui té competència, i els ajuntaments, per parlar-ne.
A veure, aquest projecte té molts hàndicaps. Coses fàcils no en té cap. Val? Aconseguir 12 milions d'euros o 15 milions d'euros de ciutadans normals i corrents no serà fàcil. Posar dos turbines d'aquesta magnitud no serà fàcil. I a dins de Barcelona, que és una zona altament poblada, posar dos aerogeneradors en una zona que està protegida i que des del nostre punt de vista és positiu que estigui protegida, com és Collserola, tampoc és fàcil. Nosaltres els últims mesos, perquè aquest projecte el vam llançar fa com un any que ja estem treballant, però el vam llançar arrel d'un projecte de Som Energia, d'un concurs de Som Energia que es diu Germinador Social, d'acord? Uh-huh. I la idea era, hem estat parlant amb diverses institucions, Ajuntament de Barcelona, diversos ajuntaments que serien més propers als aerogeneradors, associacions, bueno, gent de Som Energia, grups de Som Energia, hem estat presentant el projecte. També l'hem presentat al Consorci, al Parc Natural de Collserola. raonablement són els que ho veuen amb més interrogants, cosa que és raonable. El que ens sorprendria és el contrari, d'acord? Però creiem que nosaltres hem fet un estudi inicial. Aquest estudi inicial ens diu que més que val la pena analitzar-ho en profunditat. Si a l'analitzar-ho en profunditat hi hagués algun factor, ja sigui relacionat amb el parc natural, que hi ha algunes aus especialment protegides que les afectaríem, o no hi fes prou vent, nosaltres hem fet un estudi inicial i creiem que val la pena mirar-ho bé perquè sortirien els números. ¿Vale? Però si al final veiéssim que no sortirien els números, el que no farem nosaltres és demanar 12 milions d'euros a milers de ciutadans de Barcelona per tenir dos molins a Barcelona i que siguin molt macos. ¿Vale? La idea és que aquests
molins
generin... Han de ser viables. Han de ser viables.
De fet, l'alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, s'ha mostrat favorable a instal·lar aquests dos molins de vent a Collserola. De fet, ho va dir en una entrevista als matins de TV3, des de la cimera pel clima de Glasgow, on ella lidera la xarxa de ciutats europees amb l'alcaldessa de París i l'alcalde de Londres. Tot i que també va puntualitzar que desconeix la proposta tècnica i la viabilitat del projecte, això sí, considerava, deia, que la ciutat s'ha de corresponsabilitzar, com apuntaves, Jordi, a l'inici de la teva intervenció, amb l'increment de les energies renovables, no? La responsabilitat de les grans ciutats com Barcelona i l'àrea metropolitana, per tant, és clau en aquest canvi de paradigma i de l'aposta cap a l'energia renovable.
Sí, sí. Nosaltres estem totalment d'acord. Creiem que la transició energètica és evident que no a tothom li afectarà de la mateixa manera, d'acord? Però tothom ha de fer el màxim, i especialment els que consumeixen més. O sigui, els que consumeixen més, l'esforç que han de fer ha de ser superior. Que potser a llocs on tenen més terreny, on hi fa més vent, on té més sentit posar molins, des del punt de vista de cost-benefici, s'hauran de posar més aerogeneradors, però el que no pot ser és que Barcelona digui és que aquí estem molt apretats i aquí no ens hi cap res.
Després parlarem d'aquesta planificació territorial necessària en les energies renovables. En el cas de que aquest projecte es demostrés viable amb aquest estudi més profund, quin seria l'horitzó per portar-lo a terme temporal?
L'horitzó, aquests projectes no són ràpids de fer. Nosaltres sempre parlem que en el cas que anés tot rodat, que seria una cosa rara per un projecte d'aquesta magnitud, d'acord? Serien uns 3 anys, val? I nosaltres tenim al cap uns 5 anys com una cosa que seria raonable, saps? Que pot ser que arribem a aquests terminis. Vull dir, no és una cosa de mesos o d'un any i mig o així, no serà així.
I us heu emmirallat en alguna experiència prèvia d'algun altre punt del territori català?
Sí, bàsicament, de fet, en el grup impulsor hi ha gent del projecte Viure de l'Aire, que es va fer a l'Anoia, que és segurament el primer projecte que es va fer a Catalunya, i em sembla que a la península Ibèrica, de primer projecte de turbina comunitària, de propietat comunitària, que es va fer. Però, de fet, també t'haig de dir que nosaltres no pretenem inventar res. El model de propietat comunitària d'aerogeneradors o de projectes solars al nord d'Europa està molt extès, ¿vale? I bàsicament és copiar-lo, ¿vale? I implantar-lo aquí, que és una cosa que dius, ostres, com pot ser que aquí no s'hagin desenvolupat projectes d'aquesta mena?
Guiferé, no sé com veieu aquesta proposta des de la xarxa per a la sobirania energètica.
Doncs, ho hem estat valorant aquestes darreres setmanes i, jo personalment, de fet, vaig votar a favor en el germinador social, no? Vull dir que funcionava a través de votacions populars. I, de fet, els arguments que ha plantejat el Jordi, estem d'acord, no? La necessitat de redistribuir en el territori, no? Sobretot especialment en els llocs de més utilització d'energia, no? Apropar-ho també per un tema de justícia o de redistribució d'impacte a nivell territorial, també per un tema tècnic. Com més a prop estàs del lloc de consum, més resilient és aquella xarxa, no? Perquè si ha de venir des d'un lloc molt llunyà, a part dels impactes que genera una línia d'alta tensió, que ja ho sabem, aquí amb l'AMAT, no? Recordem que ara s'està reactivant l'AMAT a la zona de la selva. A part d'això, una xarxa com més lluny vingui, menys resilient és en cas de situacions de desastres, de meteorologia adversa, que és el que ens n'anem, no? amb la crisi climàtica. Després, el tema de que siguin poques instal·lacions, no? Fa que l'impacte sigui menor i el tema de la participació comunitària doncs, ho veiem especialment interessant i és el model que ens agrada. El tema del parc natural sí que ens fa alerta, ens aixeca alguna alerta, no? De dir, aquest és un parc que ja prou impactes està tenint per precisament per la proximitat que té en una zona tan densament poblada, no? És un, diguem que és un lloc que està ja força tocat, no? Vull dir, aquest any ja hi ha hagut diversos incendis, no?
I que durant la pandèmia més ha patit a més aquesta saturació de les persones.
Exacte. Llavors, com alertar una mica això, no? Estic d'acord, no? En el que comenten, de mirar-s'ho bé, analitzar-ho en profunditat, vull dir que ens agrada sentir doncs, aquesta predisposició a dir, bueno, si al final no és viable, doncs no és viable, no? Però sí que seria preocupant una mica doncs, el tema de que canviar la categoria d'un parc natural per acollir-hi una instal·lació de tipus de generació d'energia, que això no, sí, vigilar que això no senti un precedent a l'hora de canviar altres categories o altres proteccions en altres parcs naturals.
No? Podria
en
passar al parc natural del Cap de Creus, per exemple, també.
Per exemple, no? O sigui, en aquest jo li veig el sentit, o jo personalment li veig sentit i sí, li veiem sentit, tot i que com amb molta cautela, però sobretot això, no? Procurar que això no obri la porta a desprotegir altres zones o a ampliar impactes en zones de riquesa, d'alta riquesa d'hàbitat i d'alta riquesa de biodiversitat. Que no oblidem que aquest és una de les grans crisis que també tenim i que també hem de tenir molt en compte.
S'ha d'abordar tot d'una forma integral.
Exacte, exacte. No per resoldre la crisi energètica, després haguem d'accelerar altres crisis. No? Les hem d'intentar resoldre totes o procurar minimitzar al màxim. No?
Com podria ser la sobirania alimentària, entre d'altres, oi?
Entre d'altres. Pel que ens comenta en Jordi, bueno, vull dir que jo arriba no, aquesta preocupació de fer les coses no, amb temps, amb fent una anàlisi detallat, o sigui que en aquest sentit ja a mi, bueno, m'arriba tranquil·litat, no? Vull dir, em genera tranquil·litat. Sí.
Jordi?
Jo només com dèiem, el tema del parc natural és només un dels temes de la complexitat que té aquest projecte. A l'àrea de Barcelona hi fa poc vent, d'acord? Pot ser que s'hagin de fer mesures de vent, perquè això s'ha de fer per assegurar que realment les estimacions que estem fent siguin correctes, i pot ser que al final diguem, hòstia, pues no pot ser, no surten els números, ¿vale? Perquè, ja, com he comentat, la idea no és posar dos molins allà per dir, hòstia, mira, ja tenim dos molins, mira que macos que són, d'acord? Puc dir que aquest projecte pot fallar per diverses potes. El tema dels parcs naturals, d'acord? Nosaltres creiem que la nostra via, la nostra recomanació, una mica o sigui, la nostra aproximació al problema dels parcs naturals, val? És de que a nivell europeu el que es recomana, d'acord? És analitzar cas a cas, d'acord? I una mica com vosaltres dèieu, no és el mateix tractar Collserola com si fos a Cap de Creus, d'acord? No és el mateix. No és el mateix posar dos aerogeneradors que posar-ne 15. No és el mateix. Llavors, s'ha d'adequar a cada projecte una mica dir, escolta, aquest aerogenerador, tu què vols posar? Tu vols posar dos aerogeneradors? Quin impacte tindrà això? Aquest impacte serà més gran o més petit? Serà més... té sentit el benefici que en traurem la societat? Val? Serà més gran que els costos que en traurem, una mica fer aquest anàlisi. Però des del nostre punt de vista, a Catalunya també s'ha optat amb una mica pel broc gros de dir aquí que no es faci res, i al final el que ens està passant és que estem consumint nuclear. Ens agradi o no, bàsicament a Catalunya la realitat és que utilitzem nuclear. I jo crec que hem de ser una mica més... suposa més feina, però hem d'analitzar més els projectes i dir, bueno, aquest projecte té sentit, aquest no té sentit.
I des del parc, Jordi, teniu algun tipus de resposta? Ens deies que era un dels actors que ho veia amb més preocupació, evidentment, perquè els implica un espai protegit, però no sé si esteu en converses o estan oberts
sí,
a escoltar...
No, estem en converses, ens hem reunit amb ells ja. A veure, jo és que jo estic d'acord amb ells, eh? Són els que ho han vist amb més mirant-s'ho de lluny, de dir, bueno, ja... cosa que des del nostre punt de vista és supernormal i que fos el contrari seria lo raro.
Seria preocupant fins i tot.
Eh? Sí, jo entenc que des del parc, si fos per ells, pues dirien, bueno, pues aquí no pot ser que hi entri tanta gent al parc cada cap de setmana. No pot ser que diverses carreteres passin pel mig del parc. No pot ser que hi hagin mats i tantes línies d'alta tensió que passin pel parc. No pot ser que hi hagi una torre de qualsevol. Però la realitat és que aquest parc està tocant Barcelona, tocant una àrea de població superdensa, d'acord? Aleshores, nosaltres estem parlant amb ells, estem parlant a nivell tècnic i a nivell polític, d'acord? Amb ells, i la idea és una mica veure si els dos punts que nosaltres proposem toquen alguna cosa important del parc, d'acord? Els primers... Una mica, quan ho hem analitzat una mica amb ells, amb poca profunditat, val? No és una de les zones més sensibles del parc, d'acord? No és una de les zones més verges del parc, uh-huh. En aquest sentit, positiu. La cosa que els hi preocupava més és el tema de les aus, val? De la migració de les aus. De la migració de les aus, ja us dic que és molt preliminar, vale? Però sembla que cap de les dues turbines està en una zona... especialment sensible, molt sensible, d'acord? En aquest punt, sentit també positiu. En el sentit més delicat és que quan les aus es hivernen i van del nord al sud d'Europa, hi ha una part de l'any que passen per Collserola, vale? Passen per Collserola. Aleshores, s'hauria de mirar exactament si és una zona que podria estar afectada o no. Sobre això... amb tots els peros i tots els interrogants que hi ha maneres de gestionar això. Podria ser de dir, hòstia, doncs durant el mes aquest, doncs durant certes hores del dia, la turbina s'atura, saps? La turbina aquella no produeix i l'aturem i llestos. Hi ha altres maneres, hi ha coses més avançades de mirar, de posar radars a l'aerogenerador per detectar quan venen ocells i quan venen ocells s'atura. Bueno, no ho sé, jo crec que...
Hi ha alternatives.
Hem de buscar-li alternatives, perquè dir això no és possible, això és molt fàcil, però de fet el que genera és que no avancem.
I en quin punt es troba ara el projecte, Jordi?
El projecte es troba ara que l'estem acabant de presentar, l'hem presentat a moltes institucions, uh-huh. Val? L'estem presentant també a gent de zones properes als aerogeneradors, diguem, Barcelona, Montcada i Reixac,
Cerdanyola,
Sant Cugat, d'acord? Que són, seria potser les zones més properes als aerogeneradors, i estem començant a fer estudis una mica amb més profunditat, d'acord? De dir, quan ens vam reunir amb el parc de Collserola, ens van passar mapes de nidificació. Bueno, doncs aviam com encaixen aquests mapes amb els nostres estudis. Estem en aquesta fase i en una fase de difusió. Nosaltres... dient la complexitat que té aquest projecte, una part fonamental d'aquest projecte és explicar-lo, i explicar-lo a tot arreu i aclarir tots els dubtes que siguin necessaris. I això suposarà molta feina, però creiem que val la pena. Vale? Llavors, estem en una part de pedagogia i que a nivell polític es vegi amb suficients bons ulls com per anar-lo deixant avançant, aquest projecte.
Doncs li seguirem la pista, eh? Seguirem els passos que va fent aquest projecte. Però tot aquest debat que estem tenint ara, de fet, ens porta a una de les notícies en qüestió mediambiental que ha estat a primera plana les últimes setmanes, i és que el govern ha aprovat la modificació del decret llei 19-2019 de mesures urgents per l'impuls de les energies renovables i introdueix requisits per incrementar la participació i el consens territorial i prioritzar els projectes petits, estaríem parlant de 5 megawatts o menys. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, assegura que aquest canvi legislatiu és, diu, tan sols el primer pas i serveix de punt de partida per accelerar la transició energètica a Catalunya. Defensa, diu, que el decret no va absolutament en contra de ningú i busca un funcionament extremadament participat i que afavoreixi els projectes de menys dimensió. No sé, Guifré, si esteu d'acord i quina és la posició de la xarxa amb aquest nou decret que modifica el polèmic decret 19-2019.
Vale. Mira, recollint aquestes frases, no?, que has dit de la consellera Jordà, ja hi entrem en dues contradiccions, no? El tema de no va absolutament en contra de ningú, això és molt difícil, no? Si tu permets l'entrada d'un model, aquest model està aixafant altres models, no? I el model de les grans, de l'oligopoli energètic, no? Especialment, no? Sabem qui és l'oligopoli energètic, és Endesa, Iberdrola, la Unió Fenosa, específicament, amb els seus, no? Amb les seves propostes de megaparcs, de 100 megawatts o més. Doncs això ja genera una disrupció absoluta sobre els territoris on es puguin aplicar. Per tant, si tu obres la porta a això, estàs anant en contra d'una ruralitat o d'unes comarques de les zones més interiors o de les zones menys poblades, no? que ja estan tenint uns problemes crònics, doncs ja estàs anant en contra. I després, el tema de dir que és un decret doncs, que fomenta una extremada participació, doncs això també ho posem clarament en qüestionament, no? Ho qüestionem clarament. Per començar, l'article nou que parla de la participació es titula Mesures de millora de l'acceptació social. En cap cas parla de mesures per la participació social o com incorporar el territori en els projectes d'energia renovable. Es parla d'acceptació. I no, per dir quatre coses, o bueno, dues, una de les mesures és que el tema del 50% sí. dels terrenys que estiguin afectats hi hagi la bona predisposició, l'acceptació o el consentiment de la propietat, però això no és vinculant. Per tant, això, si no hi hagués l'acceptació, igualment tiraria endavant.
En última instància, no hi tindria veu.
Exacte. I l'altra cosa, que és el tema de la participació local amb oferir la possibilitat del mínim del 20%, aquest 20% no és, només és en clau de propietat del projecte o de finançament. No hi ha després una estructura de participació, de seguiment, on la ciutadania, les institucions locals, les entitats o les comunitats energètiques o el que sigui que existeixi allà o que es creï expressament, després no hi haurà la possibilitat que hi hagi un model de participació política. Sobretot es basa en una qüestió purament econòmica.
Per tant, no seria un avenç cap a la participació ciutadana, no, Guifré? Sembla que hem perdut el company, a veure si el podem recuperar. Jordi, no ho sé, vosaltres, sí, com sí, heu rebut el decret? Ara sí, recuperat.
Perdoneu, jo us seguia sentint, però vosaltres a mi no. No, us comentava que aquest tema el decret està clar que incorpora una mica més de sensibilitat que l'anterior regulació. O sigui, perquè és obvi, no?, que estan passant moltes coses, que s'estan creant un munt de plataformes i aquest decret no està totalment d'esquenes a la realitat existent. Això ho reconeixem i entenem que és un avenç en algun nivell. El que veiem que és molt limitat. I una cosa que ens preocupa també és el fet de que la participació es basi en oferir la possibilitat de participar. Clar, si ve una gran empresa, diu, ofereixo la possibilitat. Però també hi ha uns terminis i potser estem parlant de municipis molt petits amb molt pocs recursos que necessiten de projectes per assolir recursos d'algun tipus. Potser no arriben a temps, potser no poden accedir-hi i com que ja s'ha oferit la possibilitat, doncs ja està. S'ha fet el requeriment al final és només aquest. Llavors és com
per tant,
si
és més cosmètic que pràctic, per dir-ho d'alguna manera.
Fins i tot és legitimador. Pot legitimar sense la possibilitat de donar resposta, no? Perquè és com, no, el decret diu que jo t'haig d'oferir aquesta possibilitat, tu no l'has acceptat, doncs ja està, ja no tens res més a dir. Clar, és que hi ha una part que és una trampa o és una arma de doble tall, diguem.
Al final, la solució o part de la solució passaria per un canvi de model energètic, no?
Efectivament. I aquí entraríem en, de fet, recuperant una part del que hem dit al principi, no? Aquest tema de la responsabilitat que dèiem, no? La responsabilitat de les zones urbanes, que són les que utilitzen més energia. Crec que la responsabilitat, o creiem, que no passa en primer lloc perquè a les ciutats s'instal·lin plantes de generació, que també cal, sobretot és perquè les ciutats deixin de ser aquests embornals enormes d'utilització energètica. Les ciutats han d'utilitzar menys energia i menys materials i generar menys residus. O sigui, i aquí ha d'haver-hi una planificació d'un decreixement energètic claríssim. Necessitem deixar necessitem de créixer energèticament, perquè al final les energies renovables que anomenem, no, especialment les solars i les fotovoltaiques, segueixen necessitant els combustibles fòssils per l'extracció de minerals, per l'ensamblatge de les estructures, per la construcció, pel manteniment i pel desensamblatge. O sigui, al final, aquestes energies renovables no ens estan fent totalment autònomes de les fòssils. Per tant, necessitem dependre de tanta energia. I aquest hauria de ser un dels principis. Catalunya necessita tants megawatts a l'any o tants terawatts hora a l'any. Vale, però per què necessitem aquesta energia? No? Hem de pensar quins sectors volem deixar que caiguin o quins sectors no necessitem.
I creieu que la societat està prou madura amb aquesta reflexió per alguna manera passar en aquest decreixement en aquest sentit?
Jo sí puc primer comentar una mica sobre el tema del decret, perquè sí, jo sí que volia... Jo no hi entenc tant, no hi entenc tant, perquè nosaltres estem més focalitzats en un projecte concret. Però des del nostre punt de vista ens afecta en dues coses. Una és que nosaltres teníem una aproximació diferent, és l'aproximació dels parcs naturals i els espais protegits. Com hem comentat una mica abans, nosaltres creiem que aquest decret bàsicament segueix amb una visió simplista de les coses, de dir als parcs naturals no s'hi pot fer res, d'acord? I si s'hi fa alguna cosa ha de ser amb una documentació i amb un nivell de documentació molt més gran. Nosaltres crec que s'hauria d'anar més a una visió més de la que es proposa des de la Unió Europea, d'acord? D'analitzar cas a cas. Que això és més difícil per part de l'administració? Segur. Però nosaltres ho defensem, d'acord? Que s'hauria d'anar més cap a aquest camí. I concretament, només una cosa que també ens afecta a nosaltres és que aquesta llei, no sabem per què, que jo sàpiga, no hi ha cap base teòrica, científica que ho suporti, diu que els aerogeneradors o els projectes no es poden instal·lar a menys d'un quilòmetre de cap zona urbana, d'acord? Això, que potser a moltes zones del país no és gaire rellevant, en el nostre cas, saps? Ens delimita encara molt més les zones on es pot instal·lar aquests aerogeneradors. Però partint de la base, que a no ser que ara ens diguessin alguna cosa, no hi ha cap raó per decidir això. O sigui, per dir, per què hem posat un quilòmetre i no hem posat cinc? No ho sabem, perquè des del nostre punt de vista s'ho han inventat. O sigui, en general, la idea dels aerogeneradors, jo parlo d'aerogeneradors, el que es recomana és uns 500 metres, uns 400-500 metres de distància d'habitatges, d'acord? I en aquest decret posen un quilòmetre i dius, bueno, i això exactament, quin és l'argument per posar un quilòmetre? I nosaltres no ens ho han sabut dir i creiem que no n'hi ha cap. Simplement una cosa de dir, bueno, pues posarem un quilòmetre a més. Són les dues coses que a nosaltres ens preocupen. Després, una mica, aquí potser sí que discrepo més amb el Gifré, només. Ja és que ara no tinc les dades al davant, però bàsicament l'energia que s'utilitza a Catalunya i a Europa, hi ha una part fòssil importantíssima. Val? O sigui, és que ara no voldria dir coses que no són correctes, però igual el 50% de l'energia, val, és tipus petroli, d'acord, de la que s'utilitza a Europa, i des del nostre punt de vista el primer pas que s'ha de fer és passar l'ús, s'ha de reduir l'ús de combustibles tipus petroli i s'ha de desviar cap a l'electricitat, i dins l'electricitat s'han de fer projectes eòlics. Jo crec que és una mica no és realista pensar que o sigui, actualment l'electricitat potser és la renovable és un 20% del consum d'energia.
A Catalunya és un 10%.
Un 10%. Dius, bueno, reduirem el consum elèctric, consum energètic un 90%? Jo crec que no és raonable. I pensar que aquesta és la teva estratègia principal d'enfocar el problema, jo crec que s'haurà d'apostar per les renovables. Això ja és més un tema jo personal. Jo crec que s'ha d'apostar per les renovables. Jo, quan per tema de feina vaig a Alemanya i veig plaques solars a un munt d'edificis, bueno, és que perquè dius, bueno, escolta, què estem fent? Jo crec que s'ha d'apostar per les renovables. Que les renovables no són perfectes, segur que no tenen problema. Ara, Vull dir, el model que tenim ara és totalment inaguantable.
Potser la pregunta seria, i us la faig a tots dos, si amb les renovables només Catalunya podria ser autosuficient energèticament o si ho hauria de ser.
Jo, si puc dir una mica, jo crec que hem de... Segurament no, val? Segurament no. Però jo crec que és com una mica com el projecte de que nosaltres proposem. Hem de fer el màxim. Quan haguem fet el màxim, llavors, si realment s'han d'autoritzar altres energies i en línia hem d'anar cap a la reducció de l'energia, d'acord? Però hem de fer el màxim. El que no pot ser és dir, bueno, com que no ho aconseguirem, doncs no fem res. Perquè bàsicament a Catalunya el que s'ha fet els últims 20 anys és no fer res. Això és el que hem fet. Llavors dius, bueno, jo crec que hem de ser una mica més, bueno, una mica més enfocar el problema i encarar-lo més, aquest problema que tenim.
Guifré, no sé si des de la xarxa teniu calculat quin percentatge de producció d'energia es podria produir en projectes reduïts d'aquests...
Bueno, ara mateix no tinc un número. Però, o sigui, bueno, una mica per al·lusions al que comentaves en Jordi i també a la teva pregunta. O sigui, el consum d'energia no és només elèctric i tot el consum d'energia existent no es pot electrificar. Perquè un dels principals motius de que consumim tant petroli és tot el sistema de producció i distribució que funciona en no, el just in time, no, en el que tot un munt de centenars de milers de camions van amunt i avall transportant mercaderies i encara ara no està resolt el tema de la maquinària pesada. Hi ha els camions i tal, però és que també hi ha els tractors que produeixen aliments, hi ha les grans màquines que, no, amb les que edifiquem, amb les que minem, amb les que extraiem materials fonamentals, minerals que són fonamentals per aquesta transició energètica, ja s'està veient que alguns són extremadament escassos i que estem arribant en el límit de, no, de també del el pic d'extracció d'alguns d'aquests minerals. Per tant, estic totalment d'acord que hem de fer una transició cap a energies renovables, que no té cap sentit seguir cremant petroli per produir electricitat ni seguir fissionant urani o fusionant urani, és igual, en cas que existeixi aquesta tecnologia. No, perdó, bueno, no, l'urani no es fusionaria, però o sigui, el que em refereixo és que hem de ser conscients que les renovables, que necessitem, s'han d'expandir les renovables, hem de ser conscients que igualment abans d'arribar a aquest límit en què les renovables es trobin, en què no tindrem aquests materials, aquestes terres rares que es necessiten o, no, o aquests materials que es necessiten, o bé el combustible que igualment seguiran necessitant per mantenir-les, per instal·lar-les, vull dir, ens podem trobar una situació en la que sigui molt difícil seguir col·locant renovables. Per tant, encara que les necessitem, hem de ser conscients que també hem d'anar afrontant una estratègia de reducció.
Aquesta seria la vostra proposta, entenc, Guifré.
Una auditoria energètica del país, no? Podem parlar de Catalunya, però també podem parlar ja a un nivell d'estat, no? Una auditoria i una campanya de dir quines són aquests sectors o aquestes institucions que estan tenint un impacte més gran en el consum energètic i en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i de contaminació. I aquí hem de ser molt conscients, aquí hem d'integrar l'eix de classe. O sigui, no li podem demanar a la gent que ara deixin de... apaguin la llum una part del dia. Perquè primer hem de començar a mirar quins sectors econòmics o quines institucions estan tenint un impacte més gran. Ahir sortia un estudi del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau que explicava com l'exèrcit espanyol, ell solet en un any, contamina igual o una mica més que tota la ciutat de Madrid en un any. No? Llavors és com, vale, doncs qui... pensem, no? Pensem una mica quin és el sentit d'aquesta institució, quina utilitat li volem donar, què ens està aportant com a societat i si volem que segueixin sent emissors nets o generadors nets de canvi climàtic. No? Llavors, doncs comencem per aquí. Comencem exigint en aquests sectors com pot ser l'aviació, com poden ser elements, no? Com és l'aviació privada dels magnats o com poden ser els exèrcits i d'altres, no? I exigir que començar per aquí.
De fet, ho veiem aquests dies, a la cimera de Glasgow contra el canvi climàtic, com els caps d'estats arribaven tots amb els seus jets privats, no? Era una contradicció molt grossa. Ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, tot i que podríem seguir, perquè tenim moltes preguntes a l'aire, quins creieu que són els principals obstacles per a aquesta transició energètica?
Comences tu, Grifé, o jo?
Sí, m'és igual. Però quan dius aquesta, refereixes a nivell d'Europa, a nivell català? O...
A nivell català. I a nivell global, si voleu, perquè suposo que tampoc són tan diferents, no? Què és el que ens impedeix? Quins són aquests obstacles per a la transició energètica?
Més o menys ho hem anat comentant. Hi ha un tema molt, molt greu de materials. Per exemple, l'electrificació que es planteja necessita una cosa tan bàsica com el coure. I les reserves de coure ja no estan, no? Vull dir, estan baixant molt ràpidament, no? Llavors, és que també hi ha un tema de que no estem reciclant els materials. Vull dir, no estem reciclant adequadament. Per tant, hem de generar tecnologies que siguin menys requeridores de tants materials i de materials tan rars com alguns dels que es necessiten per fer aerogeneradors o per fer fotovoltaiques o per fer bateries. I l'altre és aquest, que aquesta transició vindrà acompanyada o bé enxarxada o bé interseccionada amb un problema que serà molt greu de sobirania alimentària o de crisi de producció d'aliments, de crisi dels ecosistemes, que són... O sigui, això a vegades sembla que no s'entén molt, però és que necessitem els ecosistemes per viure igual. Perquè els ecosistemes són els que, no, purifiquen l'aigua, fertilitzen el sol, fan créixer els nostres aliments. O sigui, tenim una necessitat enorme de biodiversitat i d'ecosistemes que també vindran emparellats, no? I que per produir aquestes noves energies o aquestes noves tecnologies que se suposa que ens volen salvar, pues això impactarà sobre altres realitats. Per tant, crec que un dels principals esculls o una de les principals coses que hem d'afrontar és treure'ns de sobre que la tecnologia ens salvarà. O sigui, trencar aquest tecnooptimisme, no?, que és el de la tecnologia ho pot tot, els humans fins ara hem anat fent, i els humans, des d'aquests últims 300 anys, el que hem anat fent és destruir sistemàticament les nostres possibilitats de seguir sobrevivint en aquest planeta. Per tant, el principal problema no és tant un tema concret, tècnic o d'aplicació en punts concrets. El principal problema ve del model, el model socioeconòmic que tenim. Això a nivell profund. I a nivell concret, doncs clar, els territoris estan molt actius ara mateix, no? Els territoris hi ha moltes plataformes i donar resposta a totes aquestes preocupacions en uns territoris que porten dècades de despoblament, de, no?, territoris clarament deprimits en molts nivells, doncs com fer que aquests nous elements que entraran en aquests territoris no aprofundeixin més en aquesta crisi que ja porten dècades tenint. Doncs a un nivell concret aquest és una cosa molt important també i és un escull.
Jordi.
A veure, jo aquí potser difereixo una mica del Guifré. Aquí potser, jo crec que una mica el resum de la diferència d'opinió seria que ell hem de començar per aquí, que parlava abans, hem de començar per l'exèrcit, hem de començar pels avions, hem de començar... Jo soc més de l'opinió que hem de començar per tot arreu. O sigui, la transició energètica és una cosa que s'haurà de fer, la magnitud de la transició energètica és enorme i s'haurà de fer a tot arreu. Llavors, jo no soc gaire del parer de dir, bueno, comencem per aquí, comencem per allà, perquè, de fet, a Catalunya, això el que ens ha portat els últims 20 anys és no començar. ¿Vale? Bàsicament, el que ens ha passat és que no hem començat. I llavors, jo crec que aquest...
Un matís, però jo parlava de decréixer, no de transicionar.
Sí. Però, bueno,
jo crec una persona que... pobra no li pots dir que decréixer.
No, evident.
Hi ha gent que necessita més energia,
sí,
per
no,
viure.
Sí, més arguments que per dir, Europa som uns privilegiats, som els que hem de fer els esforços més grans. Llavors, una mica dius, jo crec que s'ha de fer feina a tot arreu i se n'ha de fer molta. I com que la magnitud de la feina que s'ha de fer és tan gran, Bueno, ja ens preocup... ja anirem a entrant una mica al detall, però jo crec que la transició energètica el que no pot ser és que estiguem 20 anys més dient, bueno, anem a analitzar com ho fem, perquè la transició energètica o la fem o ens la faran. Si, no sé si sou conscients, si ho sabeu, però des de Madrid ja estan veient que com que a Catalunya no s'instal·len renovables, pues a Aragó estan desenvolupant renovables i muntaran línies d'alta tensió que arribin a Barcelona. O sigui, això o ho fem nosaltres o ens ho faran. Vull dir que n'hem de ser conscients. I jo llavors jo crec que a vegades en aquest hem d'analitzar-ho diferent, hem de tornar-ho a mirar, anem a veure com ho fem, s'ajunten potser les parts, aquells que no ho volen fer per un tema de dir no, quedem-nos com estem, tal, i aquells que a l'oligopoli el que no vol és que no es canvi res. L'oligopoli vol dir que com més duri aquesta situació, millor. Vull dir, això...
L'immobilisme.
Exacte, i llavors jo crec que s'ajunten aquests dos i a Catalunya aquestes dues bandes han tingut poder i prou força els últims anys perquè no canviés res. O sigui...
Doncs el que ens queda clar amb aquestes reflexions és que ens queda molta i molta feina per fer i que necessitem de la corresponsabilitat de tots i de totes per fer aquesta transició de model energètic i de model social i econòmic, també, oi? Guifré Bonvilà, membre de la xarxa per la sobirania energètica i treballador de Som Energia, i Jordi Ferrer, impulsor del projecte Viure de l'Àrea de Barcelona. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Recollim les vostres opinions i les vostres reflexions per seguir pensant cap on hem de caminar com a societat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies pel vostre convit. Que vagi molt bé i bon dia.
Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu-siau.